Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
S'imaginen tenir una malaltia i que els culpin a més per tenir-la? S'imaginen que a més de culpar-los per tenir la malaltia, a sobre els genera estigma fins a punts de sentir vergonya per sortir al carrer? I encara, imaginen que aquesta malaltia, per sort, ara es controla, però encara no té cura, ni vacuna, ni res que l'aturi? Això és el que han viscut durant dècades i dècades els malalts de sida i l'estigma encara continua. Que si el VIH és només un virus de transmissió sexual, que si tens la sida és molt probable que sigui perquè ets un drogodependent, que no sabem si podem beure del mateix gos, no fos cas que se'ns enganxés. No, la sida encara no té cura, però ha arribat a nivells de control que mai haguéssim imaginat i que sovint no volem ni tan sols saber, perquè òbviament passen per davant les nostres pròpies conclusions infundades. 1 de desembre, Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, però tots sabem quina és la diferència entre el VIH i la sida? Tots sabem quines solucions s'hi estan posant sobre la taula o com avança la ciència o per què és tan difícil trobar-ne el remei? Des del 2017, fa 4 dies, les morts de sida al món han reduït el seu nombre de més d'un milió a unes 700.000 persones l'any. Encara queda lluita per fer, però sobretot encara queda consciència, molta consciència. Són les 8 i un minut i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí parlarem amb Elisenda Ibáñez, coordinadora de Visió i Vida, per analitzar per què el 60% dels joves catalans asseguren no veure-hi bé. Tot plegat en un dia en el que també coneixerem la nova campanya del SIDA, lo positivo de ser positivo, i ho farem de la mà de la ONG Stop. A partir de les 10 descobrirem, com sempre, les últimes novetats del Seminari Catalunya Cristiana amb la seva sotsdirectora Carme Munter, i com no podia ser d'una altra manera, també analitzarem l'actualitat de la setmana avui amb el politòleg Albert Cerrillo. Arribarem al punt de les 11 amb la tupinada de Judit Casellas. I a partir de les 11 del matí, desfilada de noms propis en aquest programa. Primer de tot ens visitarà l'actor i humorista Ernesto Sevilla per presentar-nos la pel·lícula La Navidad en sus manos, que per cert s'estrena avui mateix a la gran pantalla. Serà després quan escoltarem a ni més ni menys que el cantant dels Pets, Lluís Gavaldà, per parlar del seu final de gira 1963. Tot plegat en un dia on també saludarem el periodista expert a la gran pantalla, Víctor Rodrigo, i el redactor i reporter de televisió, Marc Andreu, per parlar de la petita pantalla. I això serà cap a les 12 del migdia. I encararem la recta final del programa fent safareig amb la periodista experta en premsa rosa, Vanessa Hogarth, i també descobrirem on anirà avui la girocleta d'Olma Giró. Com sempre, posarem el punt i final a una nova setmana de ràdio amb el sorteig de la Cistella Capravo i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julbé, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Acaba l'alto el foc temporal entre Israel i Hamas a Gaza mentre s'agreugen les relacions entre Israel i Espanya.
Sí, l'exèrcit d'Israel acusa l'altre bàndol de violar l'acord amb la represa dels atacs en interceptar un coet aquest mateix matí. I enmig del conflicte, Israel ja ha citat la seva ambaixadora a Espanya després de les últimes declaracions del president espanyol, Pedro Sánchez, que les ha qualificat d'escandaloses.
I durant les darreres hores ja sona qui serà el verificador internacional que mediarà entre PSOE i Junts.
Segons ha avançat l'Espanyol i també apunten altres mitjans, el mediador serà la Fundació Henry Dunant. Té una llarga experiència en la negociació de conflictes, fins i tot armats.
I Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran el 21 de desembre al Palau de la Generalitat per avançar en els acords d'investidura.
És la primera reunió que mantindran els dos presidents després de la investidura. Per la Generalitat és imprescindible abordar-hi el traspàs de Rodalies, el finançament singular de Catalunya i el futur de la taula de diàleg.
I ho sabíem ahir al vespre, ha mort el caputxí Joan Botam a l'edat de 97 anys. Va ser tot un referent en el diàleg entre cristians des dels anys 60.
Entre moltes altres aportacions, va ser el promotor de la Plataforma Intercultural Barcelona 1992 per promoure el diàleg entre religions, aprofitant la celebració dels Jocs Olímpics del 1992. També serà recordat per la seva acció mediadora en la caputxinada de l'any 1966.
Cop d'ull també als esports. Pol Corredoiro, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Avui juga la selecció espanyola femenina amb un ull al futbol i a l'altre als jutjats.
Sí, Galícia serà una festa per rebre les de Montse Tomé, que juguen contra Itàlia 2:15 de la nit, el mateix dia que Laia Codina declara els jutjats de Pontevedra pel cas Rubiales.
I el Barça mou fitxa per pal·liar els efectes de la lesió de Gavi.
El club ha comunicat a la Liga que inscriurà al gener el brasiler Víctor Roque, fitxat pel Barça des de l'estiu. L'entitat també valora el fitxatge dels cedits Joao Félix i Joao Cancelo, però no volen pagar un preu desorbitat pels dos portuguesos.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Del millor torró artesà de crema cremada de tot Espanya. Atenció, perquè en aquest cas la pastisseria que l'elabora està tocada a casa nostra. I atenció, això, Joan Trias, perquè un dels seus pastissers té relació directa amb Radio Estel.
Ep! Compte aquí, eh?
Ho expliquem després.
Ja tarden a arribar a aquest torró artesà a Radio Estel. En fi, va, temps i trànsit.
A Radio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Què tindrem avui?
Doncs mira, una mica de tot, perquè ara mateix ja està plovent a les comarques del Pirineu de Lleida. A la resta de Catalunya tenim ara alguns núvols que amb el pas de les hores al llarg del matí han d'anar més. Temperatures no gaire fredes, han pujat una miqueta respecte a dies anteriors, però és que avui les mínimes les tindrem de cara a la tarda i al vespre, perquè els núvols que ara mateix estan donant pluges a les comarques de Lleida a partir de mig matí, migdia, s'escamparan a la resta de Catalunya. Al Pirineu plourà i amb ganes, es poden recollir quantitat de fins a 100 litres d'aigua per metre quadrat al seu vessant sud, la cota de neu aquest matí al voltant dels 1.800, però baixant després cap al vespre fins als 1.400-1.500, però la resta de Catalunya no seran grans pluges, però vaja, plourà, que sempre és una pluja molt benvinguda. Després del pas d'aquest front, entra vent del nord, per tant, s'espera ja que, com dèiem, a última hora del dia comenci a baixar la temperatura. Demà, atenció, perquè continuarà nevant al vessant nord del Pirineu, la cota de neu bastant avall, al voltant dels 1.100-1.200 metres d'alçada, com si es tractés de ple mes de gener o de febrer. I a la resta sí que hi haurà moltes més clarianes i atenció al vent. La tramuntana serà molt forta a la Costa Brava, també el vent de mestral al sud del país, i a la costa de Barcelona i sud de Girona, allà on no arriba la tramuntana, a partir de la tarda, crescuda de núvols, i a la tarda, vespre, matinada, algun ruixat, sobretot costa central, sud de les comarques de Girona. Diumenge baixen més les temperatures, per tant, serà un cap de setmana de ple hivern arreu del país, amb aquestes nevades demà al Pirineu, algun ruixat de mitja tarda, vespre i matinada a la costa central, i diumenge no plourà, més clarianes, però això sí, el vent, tot i afluixar, continuarà sent força fred.
Ara ens deies, Jordi, que plourà el Pirineu de Lleida i que almenys el Pirineu de Lleida ho farà amb força. Suposo que això sí que ajudarà de cara a la sequera.
Sí, sí, però el que passa és que aquesta l'aigua que caigui va parar, està molt benvinguda, Va parar cap als rius que són de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per tant, els pantans del sud de Tarragona sí que serà una aigua que podran recollir, en canvi, el que seria doncs, la conca del Ter i del Llobregat, aquí plourà una mica, però vaja, en cap cas és una situació per dir, mira, amb aquestes pluges d'avui es comencen a omplir els embassaments. No, la veritat és que no.
Sí, pregunto, Jordi, de cara a la setmana que ve, com ho tenim?
Mira, tenim una setmana relativament tranquil·la, potser el dia de més inestabilitat, és a dir, pluges, seria de cara a divendres, i en principi el fred que ve a partir d'aquest cap de setmana es manté els primers dies de la setmana que ve. Després ja a partir de mitja setmana tornarien altra vegada a pujar una miqueta més les temperatures, però ja et dic, allò de dir el dia així amb més inestabilitat, divendres.
Veurem com ha evolucionat tot plegat. Jordi Miralles, com sempre, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, bon dia.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Continua aquest matí en general amb menys aturades a la xarxa viària amb els punts més destacats ara amb trams de 3 quilòmetres a la B23 des de Molins de Rei en sentit nord, amb intensitat entre Sant Feliu i la Diagonal de Barcelona, així com a l'A2, sobretot al tram de Pallejà, amb 3 quilòmetres més de cues en sentit est o a Viladecans a la C32. La C58 registra 2 quilòmetres més de cues al tram habitual de Sant Quirze del Vallès en sentit sud, i a la ronda sí que hi ha més congestió a aquesta hora, amb 6 quilòmetres a la B10 entre Sant Adrià del Besòs fins més enllà del Poble Nou, i a la ronda de dalt ja hi ha un tram de 4 quilòmetres de retencions també des del nus de la Trinitat fins a l'altura d'Horta en sentit sud. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex, també bon cap de setmana. Hola, hola.
Hombre,
què tal? Ui,
quina energia, tu.
Què?
Què et passa? Ahir vas sortir d'aquí.
Divendres.
Ahir vas sortir d'aquí en el Camilla.
Sí, espera't avui també.
I avui arriba has fet una moto, jo no sé què fas. M'ho has d'explicar. Què fas a les tardes? Quan no fas ràdio.
No t'ho explicaré.
Jo t'imagino a casa amb un estudi de joguina jugant a fer ràdio. Saps? Al matí de veritat i a la tarda jugant a casa.
Una mica això, però amb esterilla.
Amb una esterilla incorporada.
Sí.
Esterilla.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Sí.
Va, bon dia.
Bon dia. Qui
bon
li
dia?
Donem el bon dia?
Home, 1 del 12 del 2023. Bon dia al mes de desembre.
Doncs amb alegria, també, eh?
Bueno, perquè... perquè jo volia una música que tingués caliu. Caliu. Judith Nederman, caliu, saps? Jo no sé si hi ha més... No sé si hi ha més carismàtic que aquest. A banda del Nadal, Nadales, regals, la neu en algunes regions, sobretot, i en casa de Joel Joan particularment, reunions familiars, àpats copiosos, decoracions nadalenques, doncs també tenim el canvi d'estació a l'hivern. Les vacances escolars... els nens a casa. Això els pares ho esperen amb moltes ganes. Les compres de cap d'any, les compres de darrera hora, les compres, les neurones fregides de pensar regals per sí. gent que ja li ha regalat de tot. I a més, saps què passa tampoc amb gran èxit. Okay. I dius, he de continuar pensant. Preparatius per l'any nou, sopars d'empresa...
Home...
Això és un mes complicat, eh? Els llums als carrers, toca el menjar calent...
També.
De què? Sopar Ràdio... d'empresa?
Clar,
bueno, aquí tenim el comitè de festes.
Comitè present. De festes, eh?
El comitè de festes és Júlia Julve, que Déu-n'hi-do. Això és un sobresou, eh? Hauríem de pagar un sobresou aquí. Perquè quin esforç, mare meva. En fi, que és un mes amb molts matisos, que ja el tenim aquí un any més, i que és bo donar-li bon dia, ja que s'ha molestat en arribar.
Sí, sí. Tu creus que aquest any nevarà a Barcelona o no?
No.
No?
Bueno, jo el Joan té casa aquí. Va, vinga, vitamines.
Telèfono de aludidos, 93-409-2771.
No trucarà, si aquesta se l'està dormint.
T'imagines que truca?
No, està dormint.
Ai. Va, qui
ara,
necessita...
si algú li comenta,
sí.
saps, la Cristina Font, algun oient d'aquests clàssics que tenim...
Desvigar.
No sé, bueno.
El Xavi Gaja.
Mira.
Sí, va, qui necessita les vitamines? Un dia
la gran esperança del Barça per aquest mercat d'hivern. Vitu Hockey.
Vitu Roque.
Això, perdona, eh?
Poca broma.
Qui digui... Tu has dit Pol Vitor Roque?
T'ho he catalanitzat.
No, doncs...
Està malament.
Perdona, jo crec que sempre s'ha de dir Vitu Roque.
Home, realment sí, eh?
Els butlletins també, el to superseriós i de sobte, Vitu Roque.
És el que diria Joel Joan quan neva.
Vitu Roque. I és que el Barcelona ja ha comunicat, el Futbol Club Barcelona, ja ha comunicat a la Lliga que utilitzarà la plaça que deixarà Gavi, que té un mínim de 8 mesos de baixa, per inscriure Vitu Roque davanter de l'Atlético Paranaense, fitxat pel Barça el mes de juliol passat. Ara ha de ser la patronal la que validi l'operació, bàsicament, si s'ajusta al fair play o no, malgrat que des del club ja es compta que aquest extrem doncs estarà, no? Perquè amb la baixa de Gavi hi ha circumstàncies més favorables, sí. econòmicament. Per tant, vitamines Vitu Roque per reforçar un Barça necessitat de bons jugadors i que també serà competència d'un Lewandowski que, en fi, no està en el millor moment, per dir-lo suaument. Per cert, que ahir va tornar a marcar Vitu Roque, 89 dies després, perquè es va lesionar, ja ha tornat en plena forma, eh? Torna i pam! Gol! Vitu Roque! Jo crec que Marni s'ha de treure un producte que es digui Vitu Roque.
No, Punto Rojo.
Eh?
Punto Rojo.
Punto Rojo, no sé què vols dir, però vale.
Sí, home, sí.
Tu compro que ets el director del programa,
sí,
si no.
Sí. Vale. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Segurament a tothom que tingui una hipoteca. Quédate tu plan a 40 años, lo admito, me había equivocado, debajo de ese precio. A veure,
què?
Hipoteques, Euribor.
Digue'm. Cuéntame
bon dia,
más.
Saps?
Sí.
És una d'aquelles coses d'economia que són absurdes i que només n'entendran uns quants, Salai Martín i pocs més.
Sí.
Segona caiguda de l'any de l'Euribor, és a dir, va cap a baix. L'Euribor, aquest diferencial que et dona el to de com serà la teva mort per hipoteca.
Correcte.
Si serà una mort molt dolorosa o no.
Va cap a baix, però...
Resulta que va cap a baix, però això no evita a qui li toqui revisar la hipoteca torni a notar com la quota se li enfila. De mitjana haurà de pagar uns 1.200 euros més a l'any.
A l'any.
Un exemple. Per als que tinguin una hipoteca... Teniu hipoteca aquí, algú? No, eh? Perfecte.
No
ho feu mai, és una trampa. Per als que tinguin una hipoteca de la qual encara els quedin 150.000 euros per pagar en 25 anys, les quotes passaran dels 777 euros... 777,
és maco, això, eh?
Molt maco. Als 875 euros al mes.
Re.
100 euros més, vale? Així que no notaran aquesta baixada, perquè fa un any l'Euribor estava al 2,828%, i això els suposarà que cada mes paguin 100 euros més de mitjana. ¿Tú lo entiendes, Joan?
No.
Yo tampoco. Pero es así. Coche roto para los hipotecados. Jo estic hipotecat, però no. Ja em veus, que sóc una persona que s'arrastra per la vida.
No, no tens una casa hipotecada, eh? Tu estàs hipotecat.
Jo estic hipotecat. Ara. Em vaig anar al banc i dic, ¿qué me das por esto? I em van dir... Em van dir 150.000 euros, poco Liga. Me parece. Poco me...
Ai, Déu meu, gràcies. Ai, fins ara. Re, fins va, ara. Anem a l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, i avui us comencem explicant que acaba l'alto el foc temporal entre Israel i Hamas a Gaza. L'exèrcit d'Israel acusa l'altre bàndol de violar l'acord amb la represa dels atacs després d'interceptar un coet aquest divendres al matí, Júlia.
Sí, han estat les mateixes forces de defensa d'Israel les que han anunciat que reprenien aquests combats només minuts després que acabés la data límit de la pròrroga temporal entre totes dues parts. Tot plegat una hora més tard que Israel detectés i també interceptés un coet que ha activat les sirenes antiaèries, un so que no s'escoltava, Joan, des del 24 de novembre passat. I deixa'm comentar-te una última hora que ens acaba d'arribar ara, i és que amb aquesta represa dels atacs ja han arribat els primers morts. 9 palestins han perdut la vida a la franja de Gaza, entre els quals destaca també un periodista de la cadena de televisió palestina, Al-Aqsa.
I enmig del conflicte, Israel ha citat a Jerusalem la seva ambaixadora a Espanya, Rodica Radian-Gordon, després de les últimes declaracions del president espanyol, Pedro Sánchez, les quals Tel Aviv ha qualificat d'escandaloses.
Una decisió que arriba després d'una entrevista de Pedro Sánchez aquest mateix dijous a Televisió Espanyola, on ha assenyalat que els països amics s'han de dir les coses, tot afegint que cal condemnar els atacs de Hamas amb la mateixa convicció que també cal recordar Israel al respecte al dret internacional humanitari. En un missatge a X, l'antic Twitter, el ministre d'Exteriors israelià, Eli Cohen, ha apuntat que les acusacions del dirigent socialista són infundades i ha reivindicat que el país actua d'acord amb el dret internacional humanitari.
I atenció, perquè ja coneixem qui és el verificador internacional que mediarà entre PSOE i Junts. Segons avança El Espanyol, es tracta de la Fundació Henri Dunant. Expliquem, Júlia, de qui es tracta.
Sí, és una institució independent amb seu a Suïssa que té com a objectiu prevenir i resoldre conflictes, també armats, a través del diàleg i de manera molt discreta. De fet, les mateixes fonts apunten que va ser el mateix Carles Puigdemont, que fa 6 anys que és a l'exili, qui va decidir prendre aquesta iniciativa de contactar amb la Fundació ara fa un any.
Per cert, que ens pot sonar aquest nom, Júlia, perquè ja ha mediat en alguns conflictes, eh?
Sí, en la negociació de la FIDETA, per exemple, amb l'aleshores president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, destaca també la mediació en el final del conflicte separatista entre el govern d'Indonèsia i el moviment Aceh Libre, després de 29 anys de conflicte armat. Per tant, té una llarguíssima experiència en la mediació. El seu nom és en record a Henri Dunant, fundador de la Creu Roja i també Premi Nobel de la Pau. La fundació va ser creada el 1998 i rep finançament de governs, però també d'institucions privades. De moment, segons l'Espanyol, aquesta entitat s'asseurà ja demà a Ginebra amb els representants socialistes i independentistes en la primera trobada que totes dues parts celebren des que Pedro Sánchez va ser investit president.
I aquest mateix mes, Sánchez també es reunirà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Palau de la Generalitat. Serà el 21 de desembre. És la primera reunió que mantindran els dos presidents després de la investidura. Per la Generalitat és imprescindible abordar-hi el traspàs de Rodalies, el finançament singular de Catalunya i el futur de la taula de diàleg, que ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez ha començat la legislatura complint els acords amb els independentistes. Demà hi haurà la primera reunió del PSOE amb Junts a Suïssa i abans que acabi l'any, el mateix Sánchez vindrà a Barcelona per trobar-se amb Aragonès. És evident, doncs, que el president del govern espanyol vol començar la legislatura amb bon peu, amb Esquerra i Junts. Des del govern de la Generalitat celebren que s'hagi pogut agendar una reunió entre presidents i avancen quines seran les tres carpetes que posaran damunt de la taula. Com s'executa el traspàs de Rodalies, que ja està acordat entre els dos governs, que Catalunya pugui recaptar la totalitat dels impostos, aquí caldrà veure què en diu la Moncloa i quin ha de ser el futur de la taula de diàleg. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, avisa que no estaran per romansos.
Anem per feina i aquesta reunió, que ha de ser una reunió, com els deia, executiva, ha de servir per crear el marc efectiu de negociació d'aquestes tres carpetes que tenim sobre la taula de president a presidente, de govern a gobierno.
Des del govern espanyol situa les trobades amb els independentistes com una mostra de la voluntat de voler normalitzar les relacions després del 2017.
Gràcies, Judit. D'altra banda, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat aquest dijous que la Comissió Europea no té cap preocupació sobre la llei d'amnistia, Júlia.
Sí, després de reunir-se amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, i la vicepresidenta de la Comissió Europea i titular també de Valors i Transparència, Vera Jourová, Bolaños ha apuntat que l'executiu comunitari no té cap preocupació sobre la salut i la fortalesa de l'estat de dret i la separació de poders de l'estat.
Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español, también con el derecho de la Unión Europea, y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa.
El ministre de la Presidència ha reivindicat que es tracta d'una norma impecable des del punt de vista legal, tècnic i constitucional.
Per cert, que tot això, els jutges del Consell General del Poder Judicial es revolten contra el govern espanyol i diuen que Álvaro García Ortiz no pot ocupar el càrrec de fiscal general de l'Estat. És la primera vegada que el Consell General del Poder Judicial s'oposa a una designació de fiscal general de l'Estat.
El ple de l'òrgan judicial ha conclòs per 8 vots contra 7 que no és idoni per aquest càrrec. Argumenten que el fet que el fiscal no s'hagi pronunciat, per exemple, en contra de la llei d'amnistia i l'ús del terme lawfare a l'acord entre el PSOE i Junts, i també que recordés als fiscals que la seva tasca és mantenir-se imparcials i, per tant, respectar la separació de poders, el descarten per ocupar aquest càrrec. Tot i això, la decisió d'aquests jutges no és vinculant.
I el mateix ministre Félix Bolaños, que ha assegurat aquest dijous que és sorprenent i contradictori que el ple del Consell General del Poder Judicial s'hagi posicionat ara en contra de la renovació del fiscal general de l'Estat.
En la mateixa roda de premsa des de Brussel·les, Bolaños s'ha mostrat sorprès pel fet que la decisió del Consell sigui contrària a l'esmentada ara fa un any, en la qual avalava la idoneïtat de García Ortiz per aquest càrrec. Amb tot, ha reivindicat que compleix els requisits de ser un jurista de reconegut prestigi i també d'haver exercit durant més de 15 anys.
Mentrestant, el Tribunal Suprem ha avalat aquest dijous un recurs de la Fundació Hay Derecho contra el nomenament de l'exministra socialista Magdalena Valerio com a presidenta del Consell d'Estat, l'òrgan consultiu del govern espanyol.
Segons la sentència de la secció 4 del Tribunal Contenciós Administratiu, Valerio no compleix el requisit de ser una jurista de reconegut prestigi, condició necessària per tal d'accedir a aquest càrrec. L'exministra, que va prendre possessió com a presidenta del Consell d'Estat fa tot just un any, va exercir com a titular de Treball, Migracions i Seguretat Social durant el primer executiu de Sánchez, després de la moció de censura a Mariano Rajoy.
I encara en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, seran citats a comparèixer a la Comissió d'Investigació del Parlament sobre policies infiltrats, seguint el pla de treball que s'ha aprovat aquest dijous amb els vots d'Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns.
Un pla que també inclou que donin explicacions als principals responsables policials i del CNI, experts, persones afectades i també responsables de les diverses universitats en què els agents infiltrats van estar matriculats amb identitats falses. La comissió d'investigació ha estat impulsada pels quatre grups parlamentaris que ho han aprovat en el pla de treball d'aquest dijous.
Per cert, que tot plegat a Madrid, el Partit Popular ha decidit situar la diputada Cayetana Álvarez de Toledo com a nova portaveu adjunta del Congrés.
Una decisió que forma part d'una reorganització del grup derivada dels canvis anunciats per la formació durant els darrers dies. Durant la direcció de Pablo Casado, Álvarez de Toledo va exercir de portaveu principal del partit a la Cambra Baixa. Altres diputats, com Sergio Sayas, d'UPN, o Rafael Hernando, també exerciran de portaveus adjunts. I al Senat, on el PP hi té majoria absoluta, els de Feijóo han situat Alicia García com a portaveu, mentre que l'actual encarregat d'aquesta funció, Javier Arenas, serà el secretari general.
I tornem cap a Catalunya, Júlia, perquè l'enfrontament entre la diputada de Junts i secretària segona de la Mesa, Aurora Madaula, i part del seu partit, sembla que s'enquista.
Sí, després, tot plegat d'haver denunciat públicament haver patit violència institucional i masclista en el si de la seva formació al Parlament, alguns dels seus companys diputats ja s'han activat per censurar el comportament de Madaula. Missatges com la discrepància política mai pot ser considerada violència institucional o discrepar no és en cap cas un atac ni un acte de violència cap a ningú. Alguns membres del grup parlamentari han mostrat així el rebuig a les declaracions de Madaula. Tot plegat el mateix dia en què la presidenta de la Cambra, Anna R., s'ha reunit amb la mateixa diputada perquè pensi si la manca de confiança en Junts li permet seguir a la mesa, també del Parlament.
I el conseller d'Universitats, Joaquim Nadal, confirma a Ràdio Estel que la Generalitat ja ha enviat als centres universitaris el protocol marc per actuar contra els casos d'assetjament sexual.
Tot plegat després que en els darrers mesos hagin sortit a la llum casos d'abusos per part de professors universitats de les universitats catalanes, i per això el departament s'ha posat les piles per actuar-hi. En una entrevista a Ràdio Estel, el conseller Joaquim Nadal assegura que s'ha avançat molt en aquest àmbit i que ara s'està més preparat que mai per afrontar casos que puguin sortir a partir d'ara. Són declaracions al programa Fabricació Pròpia.
Hem d'estar preparats per actuar, ja està. És a dir que hem avançat, les universitats s'han posat les piles, la Comissió de Dones i Ciència del SIC també, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes hi ajuda i col·labora, per tant estem treballant.
Esteu redactant aquest protocol guia, no? Que estaves dient.
Ja està, el tenen les universitats. És guia en allò que no és obligatori i és d'obligat compliment en allò que està regulat per llei.
I d'altra banda, Nadal també ha parlat de la trobada que aquest dijous ha mantingut amb la nova ministra d'Universitats del govern espanyol, Diana Morán. Ha explicat que han conversat sobre com desplegar i finançar la nova llei d'universitats i sobre també els reptes de futurs organismes científics que són responsabilitat dels dos governs, com el Barcelona Supercomputing Center i el Sincrotró d'Alba.
I un altre nom propi un dia com avui, Jaume Collboni, participa avui a la Cimera del Clima, que fins al dia 12 de desembre es fa a Dubai. L'alcalde de la capital catalana encapçala una delegació oficial on l'acompanyarà també la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Laia Bonet, i el comissionat de Relacions Internacionals, Pau Solanilla.
Barcelona vol portar als diferents fòrums la voluntat de tirar endavant polítiques que garanteixin una transició justa a la lluita contra el canvi climàtic, una transició que tingui principalment en compte les famílies més vulnerables. La ciutat també vol liderar un front de grans ciutats que tinguin un paper actiu en el disseny de les polítiques europees en aquest àmbit i que alhora també lluitin contra el negacionisme del canvi climàtic. Un dels objectius d'aquesta cimera serà valorar si es compleixen els acords per rebaixar un grau i mig la temperatura global del planeta. En una entrevista en aquest mateix programa, la portaveu de Greenpeace, Maria Botella, ja avançava que no anem pel bon camí.
No se están cumpliendo y es muy importante que efectivamente hay que adquirir nuevos compromisos más fuertes y que además incluyan eso, que se deje de quemar combustibles fósiles, ¿no? Tener una fecha clara.
I d'altra banda, el Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos presentats per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va anul·lar l'ordenança del consistori del 2019 que regulava la zona de baixes emissions.
I d'aquesta forma es confirma aquesta anul·lació, però l'Ajuntament ja va actualitzar el text i va tornar a aprovar una ordenança el gener del 2019 després de la primera sentència del Tribunal de l'any 2022. L'alt Tribunal Català argumentava que l'ordenança del 2019 es va aprovar amb deficiències a la seva elaboració, falta d'informes determinants i un excés en l'àmbit geogràfic d'aplicació i també en el tipus de vehicles exclosos.
I canviem de qüestió perquè el caputxí Joan Botam, un referent en el diàleg entre cristians des dels anys 60, ha mort aquest dijous als 97 anys després de molts mesos de salut delicada. Ha estat, de fet, un dels pioners en el diàleg ecumènic a Catalunya. Aquest carismàtic frare va ser distingit el 2010 amb la Creu de Sant Jordi. L'últim reconeixement, però, va ser el febrer d'aquest 2023 al Memorial Cassià Just, un premi que li va concedir la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat pel seu compromís en la defensa de les llibertats civils i dels drets fonamentals.
El 28 de maig del 2019, en l'última entrevista que li van fer des d'aquí, des de Ràdio Estel, Joan Botam va reconèixer que li faltaven forces, però que valorava molt la seva trajectòria llarga.
Evidentment, jo sense adonar-me, m'he fet històric, jo a vegades em costa molt de creure-ho, és qüestió que els anys són relatius. En tot cas, hi ha una edat biològica i una edat cronològica. A mi el que compta és l'edat biològica. Si tinc les neurones que funcionen i una certa mobilitat, doncs em sento ara, com temps enrere, evidentment amb una certa disminució de forces.
Joan Botam i Casals, nascut a les Borges Blanques el 21 de setembre del 1926, va ingressar el 44 com a novici a l'Ordre dels Frares Menors Caputxins, Arenys de Mar. El 1955 es va doctorar en teologia i el 1952 va ser ordenat sacerdot. Entre moltes altres aportacions, va ser el promotor de la plataforma intercultural Barcelona 1992 per promoure el diàleg entre religions, aprofitant la celebració dels Jocs Olímpics el 92 a Barcelona. També serà recordat per la seva acció acció mediadora a la caputxinada del 1966, quan era provincial dels framenors caputxins a Catalunya. El també caputxí Eduard Rei, expresident de la Unió de Religiosos de Catalunya, ha destacat en una entrevista al Sense Distància d'aquesta casa la personalitat dialogant de votar.
És una persona que va fer del diàleg una espiritualitat. I aleshores, entorn d'aquesta idea de diàleg, girava una mica tota la seva manera d'entendre com havia de ser la vida, com havia de ser l'Església, com havia de ser la comunitat. Era un home que volia generar sempre... L'aspiració era generar que hi hagués diàleg, que es parlessin les coses, i que això demanava les actituds profundes de saber acollir i saber també ser un mateix.
I avui mateix està oberta la Capella Ardent a l'Església dels Caputxins de Sarrià. Allà se celebrarà aquest dissabte, serà a les 11 del matí, la missa funeral del cos present i després l'enterrament.
I també us fem un apunt econòmic a aquesta hora, perquè l'Euríbor s'ha moderat al novembre i s'ha situat en el 4%, després que l'octubre marqués un 4,160%, cosa que suposa una reducció del 0,138 punts.
Segons l'Associació d'Usuaris Financers, aquesta rebaixa comportarà el primer lleugeriment en 2 anys per a les hipoteques que tinguin revisió semestral. Es tracta de la segona disminució de l'índex més utilitzat per calcular les hipoteques després de la baixada de l'agost. Tot i així, els crèdits que revisin aquest 11è mes experimentaran un augment de 230 euros per cada 100.000 euros, considerant un diferencial de l'1% a 25 anys.
I si ahir us explicàvem el desallotjament dels edificis del Cubo i la Ruïna, avui us expliquem que hi ha 7 detinguts en aquest desallotjament del barri barceloní de la Bonanova. La policia va trigar gairebé 6 hores en desallotjar, sense incidents, els immobles amb un dispositiu de 400 agents.
Sí, i una de les novetats d'aquest dispositiu ha estat l'ús d'una gàbia de ferro metàl·lica similar a la que es feia servir per les immersions entre taurons. Els Mossos d'Esquadra s'esperaven més persones dins de tot aquest recinte. Una de les propietàries, la Sareb, ja ha recuperat els edificis i ha posat ja seguretat privada per evitar que es tornin a ocupar. Demà a les 7 de la tarda hi ha convocada una manifestació en contra del desallotjament a Barcelona.
Tot plegat, Júlia, el mateix dia que a prop de 300 persones han protestat a Santa Coloma de Gramenet contra el desallotjament de la casa ocupada Estudi Nou d'aquest dijous al matí. Durant el recorregut hi han hagut algunes càrregues policials contra els manifestants que han trencat vidres de comerços i han llançat desenes de contenidors. Però, Júlia, des de quan portava aquest edifici ocupat?
Doncs des de l'any 2018. Va ser un grup de persones que hi van entrar per mostrar el seu rebuig al projecte urbanístic d'aquest centre. Diversos col·lectius veïnals s'hi van oposar perquè el projecte preveu enderrocar diversos immobles històrics per obrir una gran avinguda i construir un gran edifici d'habitatges. El desenvolupament del pla urbanístic està aturat després que els propietaris afectats ho denunciessin. L'Ajuntament, per la seva banda, té coll avall que perdrà aquesta batalla judicial, ja que ja hi ha sentències que els són contràries. Tots i els recursos presentats, el consistori preveu que haurà de tornar a fer un nou pla de reparcel·lació. El col·lectiu Ocupa, a hores d'ara, s'hi segueix oposant.
I atenció també a aquesta dada. 3 de cada 10 ofertes de lloguer a Barcelona són de temporada. És l'opció que molts propietaris escollen per no haver-se d'acollir a la llei d'habitatges, i és un percentatge molt alt en comparació amb Madrid, que és d'un 11%.
Són dades que ha fet públiques Idealista. El portal immobiliari assenyala que l'oferta de lloguer permanent s'ha reduït un 12% a la capital catalana, mentre que els preus han augmentat un 14,4%. També pronostica que l'Euríbor no començarà a caure fins a la segona meitat del 2024, en això, en el millor dels escenaris. Considera que les famílies haurien de planificar la seva economia pensant que les quotes hipotecàries no cauran fins al 2025 com a mínim.
I atenció també al que us explicarem ara, perquè l'Agència Catalana de Consum ha multat 18 companyies aèries per haver vulnerat els drets dels passatgers els últims 3 anys.
La suma de les multes és de 700.000 euros, totes per infraccions greus. El director de Consum, Albert Malià, demana als passatgers que denunciïn les pràctiques abusives, com per exemple cobrar per l'equipatge de mà.
El passatger ha de tenir dret a volar de forma gratuïta o amb el preu del seu bitllet de transport amb un equipatge de mà, però no està determinat, no està concretat quina ha de ser la dimensió mínima d'aquest equipatge de mà que no se li pot cobrar en el passatger. I com que estem en aquesta, diguem, incertesa, en aquesta indeterminació, l'Agència Catalana del Consum perseguirà aquesta pràctica que considerem que és abusiva.
En 2 anys, Júlia, però, Consum, quantes reclamacions ha rebut?
Sí, doncs mira, ha rebut 4.700 reclamacions. Joan, 6 de cada 10 s'han resolt en mediació abans de derivar en expedient sancionador l'incompliment de les devolucions durant el coronavirus, l'obstrucció de les inspeccions i els recàrrecs en l'equipatge de mà lideren les queixes dels consumidors.
I les 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic del Pirineu de Lleida defensen la fabricació de neu artificial i demanen que no se'ls acusi de malbaratar l'aigua. Els responsables estan pendents de les nevades que es preveuen els propers dies per arrencar la temporada.
De moment, només Baqueira Beret té obert des del cap de setmana passat una part del seu complex i la resta encara no poden garantir condicions per la pràctica de l'esquí. Els responsables d'aquestes estacions reivindiquen la necessitat de poder fabricar neu artificial. En parla Pau Casasayas, cap de màrqueting de Baqueira Beret.
Al final les crítiques seran crítiques, el missatge és clar. Hi ha un sistema tancat de producció de neu, no? Al final cada estació té les seves basses, des de Baqueira tenim 3 basses d'aigua que les omplim amb el desgel que hi ha i és un circuit tancat d'aigua, no? Al final no estem malbaratant aigua.
Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida es preveu una temporada de rècord.
I fem un apunt també en l'àmbit educatiu perquè interins docents amb el concurs d'oposició aprovat però sense plaça demanen al Departament d'Educació que se'ls estabilitzi ara en lloc d'ampliar el proper concurs, volem dir ordinari. Són més de 4.000 professors que no van obtenir la plaça malgrat aprovar el concurs extraordinari del 2022.
Sí, els afectats defensen que el seu procés d'oposició encara és vigent i demanen integrar-se a la plantilla. La reclamació s'ha fet després que Educació anunciés el passat 27 de novembre 7.189 places més de les previstes per la propera convocatòria d'oposició ordinària. Denuncien que se'ls vulgui fer passar de nou pel procés d'oposició amb el desgast personal, laboral i també econòmic que tot això comporta i han assenyalat que és injust i incoherent.
I el Sindicat d'Infermeres de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir del 12 de desembre davant la situació límit que viu el personal del sistema sanitari de Catalunya. Però ben bé què és el que denuncien.
Doncs mira, en un comunicat, la formació denuncia el menyspreu cap a la professió reflectit. Segons diuen el tercer conveni col·lectiu dels hospitals, l'entitat defensa que el cos d'infermeria integra persones amb formació que des de fa una dècada assumeixen noves competències i també, per tant, responsabilitats, però que lamentablement el reconeixement social, laboral i econòmic no ha patit cap mena d'evolució positiva.
I acabem aquest informatiu en plana cultural. 20.000 espècies d'abejas i la Sociedad de la Nieve lideren les nominacions als Premis Goya.
Sí, la coproducció catalana d'Estival i Zurresola parteix com a la favorita als Premis Goya amb 15 nominacions, seguida de molt a prop per la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona amb 13 en una edició dels guardons que, com dèiem, tindrà un fort accent català. La segueixen les pel·lícules Cerrar los ojos de Víctor Erice i Saben aquell de David Trueba amb 11 nominacions i també Un amor d'Isabel Cuixet, en aquest cas amb 7. Aquestes 5 pel·lícules, les més nominades, aspiren al Goya a la millor pel·lícula. També destaquen les nominacions per al mestre que va prometre el mar o Robot Dreams.
Gràcies, Júlia, com sempre, per explicar-nos tota l'actualitat. Anem als esports.
Fins ara.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
En futbol, la selecció espanyola femenina s'enfronta avui a Itàlia en partit de la Nations League. Si Espanya guanya el partit, s'agelarà el pas a la Final Four de febrer.
La seleccionadora espanyola Montse Tomé remarcava ahir en roda de premsa la duresa del rival, afirmant que serà un partit de màxim nivell.
Y veremos pues lo que saca el míster en el día de mañana. Es un partido de máximo nivel. Nosotros lo afrontamos con la máxima ilusión, la máxima fuerza.
A la mateixa roda de premsa, Tomé valorava molt positivament l'arribada de Markel Zubizarreta com a nou director del futbol femení de la Federació Espanyola de Futbol. Va dir això.
La semana pasada pudimos estar con él. Es alguien que tiene experiencia en el fútbol femenino como director, al máximo nivel también, y nos va a aportar muchísimas cosas. Ya lo está haciendo desde la concentración y seguramente que va a ser un buen éxito.
Un partit, per cert, Pol, que estarà marcat novament pel judici... M'he equivocat, ja estava passant res. Que estarà marcat novament pel judici l'expresident de la Federació, Luis Rubiales, pel petó forçat a Jenny Hermoso.
Sí, la catalana Laia Codina, que haurà de declarar com a testimoni avui, el mateix dia de partit, la futbolista ara a l'Arsenal, declararà telemàticament des dels jutjats de Pontevedra abans del duel contra les italianes. Aquesta situació s'hi referia la seleccionadora Montse Tomé, que ha reconegut que no és fàcil.
Es cierto que no es el escenario idóneo, pero ella está tranquila. Nosotros desde la federación vamos a ayudarla. Esto pues no se puede evitar y es su obligación estar. Y bueno, también es cierto que Laia es una jugadora muy centrada.
I a tot plegat, el Barça estudia diverses possibilitats per pal·liar la baixa de Gavi.
La primera i més imminent és l'arribada a aquest mercat de Vitor Roque. El Barça, segons Mundo Deportivo, ha comunicat a la Lliga que volen inscriure el jugador aquest mateix mes de gener. El brasiler va ser fitxat pel Barça a l'estiu, però ara sembla el moment idoni per incorporar-lo a la disciplina blaugrana. L'altre moviment en ment és la contractació de Joao Cancelo i Joao Félix. Els dos portuguesos, que juguen en qualitat de cedit i que precisament van marcar contra el Porto, són una altra de les prioritats del cos tècnic. El problema seria econòmic. La situació del Barça és precària i caldrà negociar una bona oferta perquè l'Atlético de Madrid vol 80 milions per Félix i el City 25 per Cancelo. Sobre l'actualitat econòmica de Barça i Madrid ha parlat Gerard Piqué, que ha llançat una advertència a tots dos.
Barça i Madrid, ¿por qué siguen compitiendo? Porque se están endeudando cada vez más. Pero es que llegará un punto que la deuda, que no sé si será en 3, en 5, en 7 años, ya los intereses, el club no podrá pagarlos. Entonces te verás abocado a que el Barça sea una sociedad anónima deportiva, ya que el Madrid, que a lo mejor tardará más porque está mejor económicamente, si quiere competir, seguir compitiendo en Europa, pues más de lo mismo.
Piqué del Bisurrón, el que li faltava escoltar Shakira. Males notícies, però per Ansu Fati també, i és que la lesió que arrossega és més greu del que es pensava en un primer moment.
El jugador del Barça, ara cedit al Brighton, s'ha sotmès a diverses proves a la ciutat esportiva Joan Gamper i els serveis mèdics del club han pogut comprovar que Fati té una lesió més greu del que es pensava, el bíceps femoral. El jugador estarà un mínim de 3 mesos de baixa, i és que el calvari de lesions pel jugador no s'atura. En 3 anys ja s'ha perdut 104 partits.
I anem cap a la segona divisió, Pol, perquè l'Espanyol busca aquest vespre a 8:45 la tercera victòria consecutiva enfrontant-se a l'Oviedo.
El nou tècnic, Luis Miguel Ramis, vol seguir amb la bona dinàmica dels últims dos partits, on van guanyar l'Elx i l'Alcorcón per fer un pas més en la lluita per l'ascens. Repeteix convocatòria, això sí, sense Melamed ni Víctor Ruiz per lesió. Davant hi tindrà un Oviedo, que és dotzè la classificació i que vol retrobar-se amb la victòria després de perdre la setmana passada al camp del Mirat d'Es per acostar-se a la meitat de la taula. Això sí, l'Oviedo no ha perdut en els 5 partits que ha jugat com a local. Té a Borja Bastón i a Colombato en gran estat de forma, arriba però amb moltes baixes. Així es referia l'entrenador Perico al seu rival aquesta setmana.
Un campo como el Oviedo, si duermes los dos primeros minutos, te puede costar el resto del partido. Por lo tanto, ahí está el mantener esa concentración, intensidades, comportamientos, diferentes referencias defensivas, agresividades, contundencia en duelos. Bueno, esto va a ser una línea, o trataremos de que sea una línea de continuidad en todos los partidos.
L'Espanyol buscarà retallar la distància de 5 punts que té amb el líder, un Leganés que visita la Romareda.
I Espanya, el Marroc i Portugal han signat l'acord per acollir el Mundial de Futbol del 2030.
Els presidents de les tres federacions han rubricat el pacte en un acte on no hem conegut més detalls dels que ja sabíem. Tots tres estats s'han compromès amb la candidatura, però encara no estan clares les seus de la cita mundialista. El president de la Federació Espanyola de Futbol és Pedro Rocha.
En momentos de conflictos como el que vivimos actualmente, es importante destacar que tres países de dos continentes distintos se van a unir para organizar un mundial de fútbol. El camino es la paz. Esta candidatura es un mensaje de esperanza, de unidad.
Aquest dilluns la FIFA donarà les últimes especificacions tècniques sobre els estadis, però encara som lluny de saber quin país i quina ciutat acolliran la jornada inaugural i la final.
I atenció, perquè el City de Pep Guardiola seurà al banc dels acusats.
Serà la tardor de 2024. La Premier League acusa l'equip anglès de 115 infraccions financeres després d'una investigació oberta el 2018. La Lliga anglesa s'ha posat seriosa i més després de l'ascensió de 10 punts a l'Everton, que el club ja ha apel·lat. Es tractarà del judici més gran de la història de la Premier i el veredicte arribarà a l'estiu del 25, moment en què Guardiola acaba contracte. Precisament el de Santpedor ha dit que la seva etapa el club no dependrà de l'ascensió i que té més opcions de seguir al City si baixen de divisió que si guanya la Champions.
I el Barça d'handbol aconsegueix un triomf agònic a la pista del Veszprém per 30-31 en la jornada de Champions i segueix fent el liderat.
Amb la victòria, el Barça és liderant solitari amb 16 punts, dos més que el Veszprém. Els dos equips necessitaven guanyar perquè compartien liderat amb un balanç de 7 victòries i una derrota. Els hongaresos partien com a favorits després d'imposar-se al Palau Blaugrana en el partit d'anada. El match era molt igualat en tot moment i el porter Gonzalo Pérez de Vargas era escollit com el jugador més valuós del partit gràcies a les 13 parades realitzades.
Victòria per golejada 0-7 del Barça de futbol sala contra l'Étoile Lavalois en segona jornada de ronda d'elit a la Champions.
Els blaugrana necessitaven guanyar després que el Città d'Évoli els empatés al partit de dimecres, quan faltaven pocs segons pel final. Els gols eren obra de tres jugadors, hat-trick de Pito, hat-trick també d'Aldolfo i el gol final que sortia de les botes de Mateus. Ara el darrer escull pels de Jesús Velasco serà el Riga, contra els que s'enfrontaran dissabte que ve. L'equip català haurà de guanyar per poder certificar el pas a la Final Four. Així es mostrava Pito, un dels protagonistes del partit en acabar el maig.
No vale de nada los goles si no ganamos sábado. Entonces tenemos que estar en la misma intensidad que hoy, porque seguramente vamos a jugar con Riga aquí. Va a estar lleno el pabellón y tenemos que estar 100% enchufados para ganar primero y luego a ver qué pasa.
I en bàsquet, el Barça podrà comptar amb Jan Veselý i Rokas Jokubaitis pel partit d'aquest vespre de l'Eurolliga masculina contra l'Asvel Bilbao.
Aquest dijous els dos s'han entrenat amb normalitat. Recordem que Veselý ha estat baixa en els tres últims partits a causa d'un cop a la zona lumbar, mentre que Jokubaitis s'ha perdut els dos últims enfrontaments per molèsties al maluc. El Barça acumula una derrota i dues victòries en els últims tres enfrontaments. Va perdre contra Múrcia, mentre que va guanyar domicili al Tel Aviv i al bàsquet Girona.
I al Madrid demostra que és humà.
Sí, primera derrota dels blancs aquesta temporada a l'Eurolliga, que van arribar a guanyar de 14 punts. Un error de Facu Campazzo a la pròrroga va donar l'última possessió al Fenerbahçe, que va guanyar amb una cistella a falta de 6 dècimes pel final, 100-99, que posa fi a la ratxa de victòries incontestable pel Real Madrid a Europa. Malgrat l'error, Campazzo va ser el millor del maig amb 33 punts, trencant el seu rècord d'anotació.
El motor, el català Pepe Martí és quart a la segona sessió d'entrenaments de Fórmula 2.
El fins ara pilot de Fórmula 3 ha fet el salt a la categoria de plata de les 4 rodes amb l'equip espanyol Campo Racing. El barceloní ha estat quart a la segona tanda de testos de pretemporada de la Fórmula 2 disputats a Abu Dhabi. S'ha quedat a només dues dècimes dels primers classificats. Bones sensacions per la jove promesa de l'automobilisme, que es troba dins del programa de joves pilots de Red Bull, que ha guanyat el Mundial de Fórmula 1 enguany i que ha completat en la jornada d'ahir un total de 110 voltes.
I a la Fórmula 1, la FIA obre la porta al retorn del polèmic director de cursa Michael Masi.
Ho ha dit el director de la Federació d'Automobilisme, Mohamed Bin Sulayem, que tot just va entrar a la presidència després de l'acomiadament de l'australià. Masi va permetre l'avançament dels cotxes doblats l'últim Gran Premi de la temporada 2021, donant via lliure a Max Verstappen per avançar Hamilton a l'última volta del campionat i que l'holandès guanyés així el seu primer Mundial, una decisió que va desesperar l'equip Mercedes i que li va acabar costant el càrrec.
I per últim, us destaquem en plana de tennis, que ja és oficial: el proper 27 de desembre, Novak Djokovic i Carlos Alcaraz s'enfrontaran en un partit d'exhibició a l'Aràbia Saudita.
Aquest duel de la Riyadh Season Cup reunirà els dos primers classificats del rànquing de l'ATP. Serà el segon partit d'exhibició que Alcaraz jugarà després d'acabar-se la temporada de tennis, ja que aquesta matinada de dijous, hora catalana, es veia les cares amb Tommy Paul, número 13 del rànquing, en un partit d'exhibició a Mèxic davant de 20.000 persones, partit on, per cert, el tenista murcià ha guanyat en dos sets, 7-6, 6-3.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
47 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
I a aquesta hora de Caravell, Núria Ros, què ens expliques avui? Parlem de bolis?
No. Avui parlem de torrons.
Vinga.
Cosa que em fa molta il·lusió. Us agraden a vosaltres els torrons o no?
Tant. A mi no m'he suixat.
Molt.
Ah, mira.
Jo igual.
A mi m'agrada.
No soc massa de torró, eh?
No.
No.
Molt.
Molt.
Sí?
Puc tornar després de Nadal amb 10 quilos més, tranquils.
Ah, jo no.
Sí,
eh?
Sí. Sí.
No m'hi trobaran. No.
Sí. A mi no a em mi diuen tampoc massa res.
A mi tampoc.
Sincerament, eh?
Suixat.
Tot i que sóc més de... Mantecados.
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 Oh, ai, no. Sí. Jo de neules.
Però quin concepte té tu de mantecado? Què és un mantecado per tu?
El que és per tothom, no?
No, perquè a Castelló, si dius mantecado, et posen un gelat.
No és el mateix que un polvoró,
sí?
Eh?
Sí, un gelat.
Castelló, perquè sou estranys.
Estranys, és una manera superamable de definir.
Val. Escolta, va, parlem de torrons, Núria.
Sí, si us agraden els torrons, en un dia com el d'avui sí que heu de saber que el millor torró artesà de crema cremada de tot l'estat espanyol es fa a casa nostra. Es fa a Catalunya.
Ah, poca broma.
Sí, està molt bé. Concretament s'elabora la pastisseria Noguera, que és una pastisseria que es troba a la ciutat de Girona. Mm. És que a Girona hi passen coses.
I passa Girona enamora.
Girona enamora. I que gràcies a les mans, podríem dir, del seu pastisser Arcadi Rafael Ossa, s'ha convertit en la guanyadora del segon concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que premia els millors torrons de l'any. Sabeu què?
Ai.
És que aquest pastisser, Arcadi, us ho deia a l'inici,
eh? Arcadi Rafael, eh? Arcadi Rafael.
Que has posat molt de misteri.
Arcadi Rafael Ossa.
A mi Rafael em sona.
Té relació directa amb Ràdio Estel, perquè és el tiet de la cap de política d'aquesta casa.
Ah, Judit Caselles. Ah, és que bo! Això està confirmat, eh?
Està confirmadíssim.
Doncs res.
Parlem-ne.
Això, un torró per...
Per cap.
Per cap. I jo ho tindria.
Ha de formar part de la panera de Ràdio Estel.
Evidentment.
Abundant i gegant panera de Ràdio Estel.
Jo m'he curat en salut i he avisat a la Judit i li he dit que avui parlaríem del seu tiet. Perquè, escolta'm, potser ens està escoltant i ens envia uns torrons per provar-lo.
Mira.
Jo és que m'aprofito. Jo treballo i m'aprofito de les coses.
I què t'ha dit?
Que ens escoltaria.
Molt bé.
La Judit, eh? El tiet no. Però bé, té relació, té vincle directe, té vincle directe.
Tia, deu estar fent torrons
aquesta hora de bon matí.
I tant. Què us sembla això? Sí, home, i tant, una salutació i l'enhorabona, eh? L'enhorabona.
L'Arcadi Rafel.
Perquè no es guanya cada dia aquest premi el millor torró artesà de crema cremada.
No.
Deu ser difícil,
eh? Jo no l'he guanyat mai, per exemple.
No, clar.
És una cosa molt tècnica, eh? Torró artesà de crema cremada. Molt tècnic.
Molt acurat.
Sí, molt especialitzat.
Què us volia dir? Heu estat mai vosaltres a aquesta pastisseria, per casualitat?
No.
No, era complicat. Bé. Doncs abans d'explicar-vos el perquè...
Ja anirem, però a partir d'ara, eh?
Home, jo ho tinc a tocar de casa.
Clar.
Jo ho tinc al costat, sí. Sí, jo soc de Banyoles.
I no s'ha anat mai?
No, que jo sàpiga. Potser sí, he anat, però no me'n recordo.
Puges
la meva família sou.
Aquesta setmana puges?
Sí, però no hi puc anar, perquè torno a marxar a un altre lloc.
Mira com és cura en salut.
No, la setmana... Ho volia dir al final de la notícia, però com sempre la cara ve és un desgavell. Us anava a dir al final... Algú de vosaltres vol torró d'aquest? Jo, d'aquí dues setmanes, m'hi puc apropar.
Però oients també, eh? O sigui, has de fer la comanda.
Sí, bueno, jo havia dit algú de vosaltres i els oients, si ho compren, que ens expliquin què tal l'experiència. Em feu un bízum i jo us ho compro, eh?
Bízum per endavant.
Sí. Home, és que el torró és car, eh? Un torró bo és car.
Ai, més de crema cremada, perdona.
Suixart.
I més amb aquest premi.
És car, el suixart.
Escolteu-me, abans d'explicar-vos el perquè aquest torró s'ha fet amb el primer premi del concurs, deixeu-me dir-vos i explicar-vos una miqueta més sobre la pastisseria, per si us crida la curiositat. En aquest cas, Noguera Pastissers és una pastisseria que acumula més de 4 dècades d'història, per tant, té 40 anys d'experiència. I té la seva seu central a Vilobí d'Onyar, això és a la comarca de la Selva.
Sí.
I atenció, perquè el millor de tot plegat és que no només té un establiment a Girona, sinó que també en té altres punts, com Riudellots de la Selva. Està tot per la mateixa zona, eh?
Sí.
També a Maçanet de la Selva. No sé si freqüenteu aquest lloc, no, eh? Us queda una mica lluny. Bé, la Júlia sí, no?
Sí, potser. Sí.
Llavors també a Vilabrareig.
Sí, home.
Hi vaig cada cap de setmana, jo. Sí. Allà hi ha un camp de futbol molt, molt xulo.
Molt bé.
I Sant Gregori, per tant, és tot a les comarques gironines.
Està bé, això.
Molt bé. Per si us hi voleu apropar. Llavors, per acabar, explicar-vos que el jurat del concurs, format per cert per grans professionals del sector, com no podia ser d'una altra manera, com ara els pastissers Toni Roig i Sergi Vela, no sé si els coneixeu, doncs ha decidit que aquest torró és el millor de tot l'estat per la seva connexió, atenció, entre el gust, la textura i l'aspecte. Molt important que un torró sigui bo, però que també tingui bon aspecte i bona textura.
Sí,
molt important, eh?
Sí, sí.
Llavors, el que us deia, jo no l'he provat encara, aquest torró, però les botigues a mi em queden a prop de casa. Per tant, jo hi aniré, el provaré.
Vinga.
I si voleu, en porto un i fem un tastet. I si us agrada, ja en feu la comanda.
Cata en directe, cata en directe.
Però fem una cata a la cara B.
Va.
Evidentment.
Però
és la cata B.
Això...
Home, mira, diu l'Andreu González, diu que no, que cata directe no, perquè ell és a la peixera.
Escolta, no, però et deixarem un pedaç.
Perdona, jo a l'Andreu li compraré un parell, perquè m'ho va demanar.
Sí, senyora.
M'ho va demanar.
És veritat, és veritat.
Previo bizum, Andreu, no pensis que et regalarà res.
Aquí no hi ha amics, eh? Res, que el provarem. Si voleu, ja us dic, d'aquí dues setmanes, que s'aproparà més el Nadal encara, el portaré i el tastem tots.
Genial,
sisplau.
Sí, sí.
Doncs molt bé, és que és tan fàcil amb vosaltres.
Ja està,
la veritat.
Més cosetes?
Va, sí, canviem de tema, perquè en un dia com el d'avui els diners també tenen gran part del protagonisme d'aquesta secció.
No us heu d'imaginar
en
Pol fent karaoke.
No,
Mamma Mia és el millor que ens ha passat a la vida.
Sí. Jo, de fet, el de Spotify que parlàveu ahir, un dels grups més escoltats és
ABBA,
que m'ha sortit.
Ah, sí?
Sí.
M'encanta com es deia això.
ABBA.
Amb veig geminada.
Sí, sí, sí.
Com Montner.
Com Montner, correcte.
Sí. En fi.
Com Carlo.
No us preguntaré com aneu de diners... Perquè és una pregunta que no queda bé aquí ni m'interessa, sincerament.
Millor que no.
Però sí que us preguntaré als que esteu de lloguer ara mateix si considereu que pagueu massa pel lloc on viviu, que el vostre lloguer és més car del que hauria de ser.
Sí.
Obertament, parlem, no? No passa res.
Però qualsevol persona a la que hagi preguntat em dirà que és massa. Sí, sí,
que lloguer és abusiu.
Bueno, persones de Barcelona, perquè Banyoles, clar, per exemple...
Jo, sincerament, per lo que és Barcelona, considero que no està malament.
No està malament, eh? Val.
Considero que no. Per lo que és Barcelona.
Sí, sí,
és un pasto,
jo trobo,
sí, sí,
que... Està car.
Bé, parlaré jo, per mi ja està, no hi ha cap problema. Jo, per exemple, visc en un pis que ja estic bé, però considero que és massa car pel que realment
ja està,
és.
Sí, està car, val? Sí, sí.
Llavors...
No és que Barcelona està cara.
Està, sí, i tant, i tant.
Sí, sí,
i tant.
Sí, sí.
És així.
Per això...
Llavors, mentre alguns com jo, que ja m'incloc en el sac, per exemple, tenim problemes, o més que problemes, contradiccions, no?, per pagar un sostre si el comparem qualitat-preu,
sí,
doncs n'hi ha d'altres, atenció, que es poden permetre pagar lloguers de fins a 25.000 euros al mes.
25.000 al mes, eh?
Sí, 25.000 euros. Què us sembla, això?
Bueno.
Estic flipant. No, és que m'ho està quedant.
25.000?
No, vergonyós. Em sembla vergonyós.
Però que és...
Ha de ser una persona molt rica.
Exacte. És gent que cobra un pastizal.
Em sembla perfecte.
Aquesta bombolla cada cap a patant per algun costat, no?
Clar,
també és com la del futbol. Preus tan cars tota l'estona d'acabar patant per algun costat.
Què diries que paga Ter Stegen pel seu pis a... perquè viu aquí, al centre?
Bueno, i té una altra casa que Estefa, però això tampoc interessa, no?
La millonada.
Que Estefa, eh?
Van molt futbolistes allà.
Sí, sí, és veritat.
Va obrir la veda, va obrir la veda Messi.
Té que ser a Foro Cotxero. Té pinta de Foro Cotxero.
Xur, xur, mano.
Va. Per què us dic això? Doncs perquè a hores d'ara el portal Idealista, el coneixeu tots i
sí,
totes,
sí,
té entre la seva gran oferta un pis de lloguer que costa ni més ni menys que 25.000 euros al mes.
Està bé, això.
I que, atenció, no se podia saber, s'ha convertit en el pis de lloguer més car de tota la ciutat de Barcelona en aquest portal.
Oh,
què us sembla, això? 25.000 euros, pim-pam, cada mes.
Vaig a buscar-lo.
És que vull saber com és. 50.000 euros.
No, no, és vergonyós, de veritat.
És molt gran.
Jo el que... No em deixeu opinar de pisos en aquesta ciutat perquè...
Ah, però és que...
Diré barbàries.
És que si hi és que hi ha gent que està disposada a pagar això, eh? Realment.
Sí, 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 sí.
Llavors, segurament la Júlia s'ho estava preguntant què té, no, aquest pis, per tenir el preu que té.
Què té?
És raja. Oli, en comptes
sí,
d'aigua.
Sí, és d'or.
Mira, us ho explico. Anem a la ubicació, val? El pis es troba al barri gòtic de Barcelona i es tracta d'un àtic de tensió 230 metres quadrats amb, com no podia ser d'una altra manera, la seva terrasseta i el seu jardí.
Mm. Pues no, pocs metres quadrats, em sembla. Em pensava que em diries 300 o 400.
Quants has dit? 230.
No, el barri gòtic tampoc és una zona...
La zona
pagaria...
us agrada? És que
no.
Gent pagaria això pel barri gòtic.
No m'hi trobaran.
No.
Per
pagar 25.000 euros.
S'ha donat una zona molt turística.
Això és veritat.
Ah,
això és veritat.
Aquests preus.
Llavors, en aquest cas, l'àtic està distribuït en dues plantes. A la superior hi trobem la terrassa, que com no podia ser d'una altra manera, té un jacuzzi, ja, per si vols desestressar-te, tens un jacuzzi. I també vistes directes al mar, d'acord?
Va sumant, eh?
Sí, va sumant. Després, també hi trobem un menjador. Un menjador que té un lavabo incorporat.
Ah.
Per si estàs cuinant i t'entra...
Estàs veient la novel·la i dius...
Sense una paret, està allà enmig.
No, no, hi ha fotografies, us animo que les busqueu, però em sorprèn. I la cuina... Ai, la cuina... és una cuina de disseny total, eh? És preciosa, tot sigui dit.
Tiene una isla?
No.
Ara es porta molt, això de les...
Ja no ho és, clar.
Llavors, en canvi, a la planta baixa, que és des d'on s'accedeix, doncs ens hi trobem dos dormitoris dobles, amb dos banys, i bueno, això, les dues plantes estan distribuïdes així, està bastant bé. Llavors, per si no fos prou, el disseny és sublim, és un disseny preciós, està dissenyat amb estil únic i postmodernista de Ricardo Bofill a Taller d'Arquitectura. I és considerat un apartament de luxe. Clar, és que si per 25.000 euros no és considerat de luxe, parlem,
eh? És de classe mèdia.
Llavors, per acabar, dir-vos que el pis també disposa d'aire condicionat, piscina...
Piscina, olímpica.
Piscina i zones verdes comunes, i també té un gimnàs.
Què vol dir comunes per 25.000 euros al mes?
Amic.
Has de trobar-te els veïns.
Home, exacte.
Del gòtic,
ara falta això.
Gòtic.
Però tens gimnàs, això sí. Tens un gimnàs per anar a fer una mica d'esport. Llavors, us he de dir que el pàrquing no està inclòs en el preu, eh?
Ah,
hi ha un pàrquing, però has de pagar 300 euros.
Ja no el vull.
300 euros a part.
Són 25.300.
Perdona, em sembla poc. Podria ser un pàrquing de 1.000 euros.
Però ja, per aquest preu que te l'incloguin. Imagines que ja una barbaritat.
Estàs a punt de signar i dius 25.000 euros al mes, pàrquing a part. Quan val el pàrquing? 300? No hi arribo.
Ja no hi arribo.
Oh, se m'escapa, se m'escapa.
No, no.
Ai, en fi. L'altre dia veia... Em sembla que era Idealista. Deixa'm-ho comentar, això. L'altre dia veia un pis per 600 i escaig euros al mes,
sí,
que era de 12 metres quadrats.
Sí, els han denunciat, eh?
Està denunciat, aquest pis.
Eren les típiques terrasses comunitàries que hi ha als blocs de pisos de Barcelona.
Sí, sí, sí. Era un...
Allà, que, la... és que era
una habitació, era un traster.
Un traster. I demanar el que es demanava. Sisplau, una mica de per favor.
Aquestes coses són...
Compleix la...
No,
la cèdula d'habitabilitat.
No, per això els han denunciat.
Aquestes coses són inhumanes.
Absolutament.
Totalment. 12 metres quadrats, perdoneu-me.
És una vergonya.
O sigui, és que no...
No és res.
No és res. No pots fer res.
Aquest estudi què té?
És més gran.
És més gran l'estudi. I està molt bé, però per viure-hi...
Bueno, jo en viuria, tranquil·lament.
Bueno, ja hi viu.
Si li posem un bany com
si m'apures, ja... Només li falta la cuina o la lavabo, ara ho has dit bé, això.
Què, musiqueta?
Sí, no, deia que si esteu forrats... Perquè mai se sap qui t'escolta, eh? Mm. Mai se sap. Aquest pis està en oferta, es pot llogar...
Està en oferta, eh?
Està en oferta.
No puc dir en venda, perquè és de lloguer.
Està al 50%.
Sí. No sé si pel Black Friday l'han rebaixat, imagina't. Potser sí, Potser valia 26.000 i l'han baixat 1.000 euros.
Jo tinc una pregunta ràpida. La web idealista, enteneu per què es diu idealista? Si jo sempre m'he pensat... Tecnocasa